Ja sabeu que una vegada al mes ens acompanyen des del Fòrum de la Joventut. Avui tenim el seu director, Antoni Francón. Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, avui ens parles d'una temàtica que crec que és molt interessant, sobretot per portar-nos una bona notícia, i és que tenim subvenció europea per alguna cosa.
Sí, efectivament, per un cop cobrem de la Unió Europea.
Expliquem una mica com ha estat aquest projecte de drets laborals. És un tema que s'ha treballat molt, també va sortir, de fet, als debats de l'Assemblea Jove que es va fer ara fa unes setmanes. Expliquem-ho, si et sembla, què s'ha plantejat en aquest projecte, què és el que teniu preparat?
Mira, nosaltres ens vam adonar que hi havia diversos temes que eren superimportants per la joventut andorrana, i un d'ells era els drets laborals, hi havia l'habitatge, hi havia molts altres, el mental. I quan vam fer l'assemblea, doncs ens va acabar de confirmar que era un tema molt necessari, perquè a vegades és una qüestió d'equilibri, no? Si tu no tens un... Si el teu salari no arriba per l'habitatge, pots fer dues coses, o baixar l'habitatge o pujar els salaris. I no parlem només de salaris, no? Parlem de que també durant... Quan vam fer la nostra enquesta el 2023, ens vam adonar que hi havia moltíssima gent que estava molt desconforme, no?, amb la seva situació laboral, o directament desmotivats i desmotivades, i que no tenien ganes ni de tornar al país, no?, alguns estudiants. I dius, ostres, és trist, no?, que ens trobem en aquesta situació. I aquí va ser on vam dir, què podem fer per canviar la situació? I quan vam començar a buscar dades, vam veure que no hi ha gairebé dades. És a dir, són dades molt macro, molt genèriques, molt de que si tassa d'atur, però no pots capçar ben bé quina és, per exemple, la relació que tenen les persones joves. Parlo de persones joves perquè és el nostre sector, però això evidentment afecta a tothom. Però quina és la relació que tenen les persones joves amb els empleadors? Quines són les seves perspectives de futur? Quina és la sensació que tenen de creixement? Són coses que qualsevol expert en gestió de persones sap perfectament que és cabdal, és la base de la gestió de talent, de la base de l'atracció de talent també, si volem obrir nous tipus d'empreses al país. I no tens dades, no hi ha una bona... I, de fet, el que ens vam adonar és que no hi ha una bona configuració tampoc del teixit empresarial ni de la cultura empresarial andorrana com per atreure els joves. Al contrari, la sensació és que... i això és una sensació compartida amb tothom que parles, que és que no volen tornar, o que no els atrau tornar.
Bàsicament, el fet de no voler tornar potser és per la situació en la que es troba el país, el que feia referència, no?, al tema dels salaris, els drets que no sabem ben bé com a joves quins són els que tenim o que no se'ns han explicat, potser també perquè nosaltres tampoc ens hem interessat anar a buscar quins són aquests drets laborals que hem de reclamar en el moment que entrem en una empresa, no?
Clar, aquí està la qüestió, que molt sovint... de fet, encara hi ha discussions sobre quin és el màxim d'hores extres que pots arribar a fer, no? Depèn de com facis...
Un mes, un any... Això em sembla que no ho sap ningú.
No, perquè nosaltres hem fet els càlculs i ens sorprèn, tal i com està escrita la llei, que després les empreses l'interpreten d'una altra manera, que després el Consell General es parla d'una manera completament diferent i dius, bueno, però de fet també a la funció pública a vegades també ha passat, no?, que calculaves tu les hores, et sortia una cosa i en canvi funció pública en tenia una altra còmput d'hores, i ho parlo doncs, com que és un dels sectors més grans d'empleadors del país, no? És potser l'empresa més gran, entre cometes, el sector públic. I fins i tot en un lloc així, que són els que, entre cometes, marquen les normes, ni tan sols allà queda ben clar el tema dels horaris i el tema de la quantitat d'hores, el tema també de les franges salarials, quan és un salari digne o quin és un salari apropiat per segons quines categories professionals, com es defineixen les categories professionals, perquè això també és molt divertit. Quan dius, però això és un tècnic, això és un auxiliar, això és un coordinador...
Cada qual té un títol, això sí. Suposo que depèn del temps també que portin treballant a l'empresa, en tenen un o en tenen un altre.
Clar, evidentment, o fas funcions de coordinació i no en tens ni idea de que estàs fent funcions de coordinació. Mm-hmm. Fins que arriba algú i et diu, però llavors ets el jefe? I, no, jo, de fet,
no,
només sóc un manat. I jo, és que estàs portant l'equip, estàs gestionant els horaris, estàs portant un munt de coses...
Jo crec que aquest és el problema principal que molts joves es troben, no? Jo faig moltes més coses que el responsable o el cap de l'empresa o el director, i realment és ell o ella qui s'emporta la palma, no?
Sí, i fins i tot el que passa és que jo, per exemple, quan vaig acabar la carrera de psicologia, jo personalment m'interessava molt la part de gestió de persones, i el que em van ensenyar allà a les últimes assignatures és que no té res a veure amb, després amb el que trobes en el món professional. És com 20 anys enrere. Et parlen de gestió de persones, de gestió emocional, de lideratge, i et parles en unes paraules que quan arribes al món real no ho veus. O almenys a Andorra, o a la petita i mitjana empresa, direm, que és la que més li costa, o la que menys incentius veu a adaptar-se en aquest tipus de qualitat a l'hora de gestionar les persones, no encaixa.
Aquest tema que comentaves, com per exemple el tema de la gestió de persones o de la gestió emocional, a dia d'avui també s'ha de tenir en compte, perquè hem donat molta importància a la salut mental i ara han de ser les pròpies empreses, o haurien de ser les pròpies empreses, que donin el pas a que aquesta gent que hi treballa doncs tingui l'oportunitat de parlar les coses que els passen, no? Que això realment, que crec que és per aquí on vas, que no tenim psicòlegs d'empresa, per exemple.
Clar, i de fet el 2024 és tan real el que estem dient que el 2024, el Dia Internacional de la Salut Mental, anava dirigit a la salut mental a dins del lloc de treball. Aquí a Andorra no se'n va fer gaire ressò perquè la campanya va anar per una altra direcció, no? Pel trencar tabús, etc. Que també està molt bé.
Està molt bé i s'ha de tractar.
Però clar, a nivell internacional se'ns està dient és que és a la feina on estem trobant la major part de problemes i, de fet, on la salut mental costa més diners, perquè costa baixes, per tant, les baixes al final les cobreix el públic, però, i també el privat, perquè el privat, que tenir una baixa no fa cap gràcia, perquè si tens algú que et desapareix perquè ja no aguanta i tu no en tens com a empleador que no aguanti, doncs clar, l'únic que et fa és et frustra, el següent que ve a treballar és temporal i és una roda, no? I és una sèrie, és uns cercles viciosos que mai s'acaben de trencar, quan en realitat a vegades és simplement que no hi ha una bona gestió o no es tenen en compte aquells elements que s'haurien de tenir en compte, no? I aquí és on dius, bueno, tot això com es mesura? S'està mesurant, s'està analitzant, s'està ni tan sols intentant identificar? Bueno, doncs és el que anem a fer ara. Estem en converses amb estadística, amb l'ARI, perquè justament veure què hi ha fins ara, que també que hi ha previst, perquè, per exemple, hi ha previstes les enquestes de qualitat de vida, vull dir, hi ha prevista la introducció en el pla d'estadística d'una sèrie d'indicadors europeus de l'Eurostat, per veure, per analitzar tots aquests temes. Nosaltres hem trobat anàlisis també europeus de l'Eurofound de com treballar tots aquests temes de salut mental i d'adaptació a la feina des d'una perspectiva més humana, no tan estadística. I quan vas mirant tot això, dius, ostres, què hi ha? Doncs anem a analitzar-ho. I després, quan ja tinguem un mapejat tot, que suposo que pel juny ho tindrem, doncs llançar una enquesta de drets laborals, una enquesta nacional, on totes les persones joves puguin opinar i puguin dir què és el que estan visquent, què és el que estan sentint, parametritzat de manera que, de cara a les properes polítiques públiques, l'estudi que ha impulsat el fòrum tingui rellevància i tingui valor, que no sigui només un... El fòrum es queixa de que els joves no cobren pocs diners. No, és que el que intentem tota l'estona és que sigui possible fer una transició cap a la política pública, que això és el que costa més.
De fet, una de les coses que hem anat comentant aquí és que costa que ens escoltin a les administracions, no? Però sí que és cert que el fet d'aconseguir aquesta subvenció europea per poder tirar endavant un projecte com aquest potser ens dona també més impuls, no?, per presentar-ho i després a l'administració i dir, ei, que això és el que tenim, això és el que ens ha donat també Europa, que és el que tant volem a dia d'avui.
Clar, aquí està la qüestió. Per començar, de fet, m'he equivocat jo mateix al principi, que Unió Europea ja perquè és el tema que està candent, però en realitat això és el Consell d'Europa, és a dir, és una entitat a la qual ja pertanyem. És una xarxa de països a la qual ja pertanyem, de 46 països, que portem molts anys treballant, que hem presidit fins i tot el Consell d'Europa, sembla que va ser el 2013, i que hi hem estat molt, molt implicats i sempre intentem ser-hi. I ara, doncs, quan llancem aquest projecte, ens fan una manta de preguntes horrible. Has de dissenyar un projecte amb un nivell que a vegades no estàs acostumat o amb una previsió que no estàs acostumat, i quan el presentes i diuen, molt bé, aquí tens. Has demanat 15.000 euros, tens 15.000 euros, que és el màxim que et pot demanar en aquest tipus de no ho dic en anglès, de subvenció concreta, no? Sí, bueno, és que al final, com els has de presentar tot en anglès, això és una altra barrera, això és un problema. Perquè quan tu dius a la gent, a les petites entitats i associacions d'Andorra que existeixen aquestes subvencions, ells, i els hi passes la documentació, perquè al fòrum no volem acaparar res. Vull dir, si algú s'hi vol presentar, és que estem
sí,
encantats d'ajudar a qui es vulgui presentar. Però clar, està tot en anglès, és una mica obscur, has d'estar acostumat a com funcionen aquesta gent a nivell de subvencions. I de, que és...
tècnic, potser, també, no, Antoni?
Sí, i el que esperen escoltar, al final, que també quan tu demanes una subvenció, tu estàs barallant-te amb una entitat que subvenciona potser un milió, 2 milions d'euros, no me'n recordo quin és el pressupost total, però que l'han de repartir entre un munt d'entitats a Europa... I quan tu saps parlar el seu idioma i saps entendre què és el que estan esperant de tu i t'ho donen, dius, vale, doncs hem fet bé la feina. Fins aquí hem fet bé la feina. Després ja veurem, no? Si podem, ja veurem què surt, perquè després també som molt conscients. També des d'aquí m'agrada animar a totes les entitats a que es presentin en aquest tipus de subvencions, que les explorin més des del Consell d'Europa, perquè valen molt la pena, i les de joventut valen molt la pena, perquè justament són molt amables, en el sentit de que... entenen que hi puguin haver canvis dràstics a vegades de projecte, l'únic que et demana és que la justificació econòmica estigui ben feta, que els hi diguis quins indicadors, amb indicadors una mica serios, com ha anat el projecte, i si tot això ho compleixes, estàs dins del que s'espera de tu, i et permet també, jo crec que també, rentar una roda de tenir cada cop més qualitat, i és el que deies, i quan tu estàs obligat a treballar d'aquesta manera, et dona, a part de l'aval propi de dir és que això ho finança l'European Youth Foundation, doncs a part d'aquest propi aval, també és un m'estic obligat a seguir aquestes normes i tenir aquest nivell de qualitat. I per nosaltres això és un repte, però al mateix temps, ostres, encantats de la vida.
15.000 euros has dit que era aquesta subvenció per fer l'estudi o per fer tot el que vindrà després també?
Clar, aquí està la qüestió, que és, nosaltres no... No esperem que ho cobreixi tot. De fet, si ho comptem amb recursos humans, és a dir, les hores d'implicació de la Neus i meves, més el personal de voluntariat, que evidentment no cobren, però també s'ha de comptabilitzar a nivell d'hores, etc. Estem parlant que el projecte costa tranquil·lament 35-40.000 euros fàcil. Ens subvencionen una part, que és la que dedicarem a la part d'estudi, de treball de camp, de que les puguin haver encastadors al carrer o telefònics, això l'Ari ja veurà com surt millor, i a part, perquè hi hagi per garantir que tenim diners per fer publicitat, és a dir, perquè tingui per garantir l'èxit del projecte. Però després hi ha moltíssimes hores de feina i moltíssims recursos que provenen del fòrum. És a dir, quan nosaltres tenim un pressupost donat, hem d'escollir ben bé on el fiquem, en quin tipus de projecte ho fiquem, perquè les hores són limitades i els diners són limitats.
Anem a parlar, doncs, d'aquesta enquesta que fareu. Deies, més o menys, tindrem els resultats de l'estudi al juny, aproximadament, com deies, i a partir d'aquí es farà una enquesta. Què hem de tenir en compte per si ens truqueu amb aquestes enquestes telefòniques o si us trobem al carrer preguntant coses com, per exemple, quins són els coprínceps d'Andorra?
Espero que no. Però sí que és veritat que al final en aquestes enquestes el més important és ser molt sincer. Vull dir, no fa falta... Tampoc anem molt en compte, ja tenim experiència amb això, i anem molt en compte de no ser gaire intrusius en la vida de la persona, perquè tu et para algú pel carrer i et diu si estàs content a la teva feina i potser hi ha coses que no t'atreviries a contestar, no? Però sí que intentem ser poc intrusius, però que la gent sigui molt sincera, perquè si no som sincers i no comencem a posar les coses sobre la taula, no avançarem. No ens interessa tenir una imatge deformada, que és l'imaginari que ja tenim, de que a Andorra sempre hi ha feina, mentira. A Andorra la gent cobra molt, mentira. Vull dir, clar, i fins i tot això, aviam, només has de mirar el seu mig, les estadístiques que es publiquen, el seu medià i el seu mitjà. Intentem ser molt, molt lògics amb el nivell de responsabilitat que tenim, etc. Però sí que és veritat que hi ha outliers, quan tu mires les estadístiques, hi ha punts al final de la cua que no estan ni al grau ni a l'estadística pròpia, sinó que surten allà una repuntada que et diuen que hi ha una gent que cobra una bestialitat són molt pocs i el que fan és estirar la curva cap a la dreta, no? Cap al mes, quan en realitat tu veus que és a dir, la persona que cobra el sou exactament al mig, el que es diu la mediana, està a vora dels 2.000 euros. I per tant això vol dir que menys d'un 50% de la població cobra 2.000 euros i que hi ha un altre percentatge, que aquí ja estem parlant de quartils, etc., però que un percentatge també molt elevat està al voltant d'aquesta xifra. Quan tu agafes aquestes dades, que per cert m'enorgulleixo de dir que la mediana, és que al final has de treure pit a vegades, i quan es va començar a publicar la mediana als mitjans de comunicació, perquè el Fòrum la va publicar en el seu estudi el 2019.
I és molt important perquè de normal, fins al moment que es va publicar, com deies, el 2019, sempre es parlava del sou mitjà. Jo quan ho vaig veure vaig pensar, hosti, això ho estudiàvem al col·le, però clar, no fas la relació, no? A més, crec que també és important perquè la mitjana no és tan realista com la mediana.
Exacte, i per això el que tenim clar és que hi ha almenys un 50% de la població andorrana que cobra 2.000 euros o menys. Llavors, si tu compares amb l'habitatge, això és inabordable, és impossible. La gent al final es veu obligada a viure en parella o a fer filigranes. Exacte, per poder sobreviure. Llavors, aquest és el tipus de coses que no volem. Però ja sense parlar només de temes de sous, és que quan tu no tens una seguretat a la teva feina o no tens la seguretat de que pots deixar la teva feina, tens uns mesos de marge per trobar una altra feina o que continuaràs cobert per la seguretat social si alguna cosa va malament, aquest tipus de coses, que aquí a Andorra no passen, clar, tu estàs tota l'estona amb una tensió al cos molt gran. I quan això, si parlem amb una generació que deixaven la feina perquè volien, si no, normalment, estaven 10, 15, 20 anys, 30 anys en la mateixa empresa i això no canviava, i la nostra generació, en canvi, que tenim una rotació de 3 a 5 anys. Clar, la nostra generació això ho té molt més en compte que l'anterior, perquè l'anterior és, va, si et portes bé i fas bé la teva feina i aguantes a la cadira, tens feina assegurada per tota la vida. I això ja no existeix.
Jo crec que depèn molt del sector en el que treballis. El que sí que crec és que aguantem potser una mica menys, però perquè tenim molt més en compte, des del meu punt de vista, aquests drets laborals o aquestes coses que no ens semblen tan bé. Llavors, abans de quedar-nos a una mateixa cadira i lluitar per una cosa que sabem que no canviarà, cosa que hauria de canviar, doncs preferim canviar de lloc. Podem estar, de fet, a la nostra zona de confort, però quan arribes a un punt que dius prou, agafes i marxes, que ho hem vist molt.
La població jove tendeix a fer molt el que se'n diuen moviments horitzontals, és a dir, a buscar la mateixa feina en un altre lloc que cobri una mica més, o fins i tot moviments diagonals, és a dir, a buscar una feina, és a buscar un càrrec superior en una altra empresa que no és on estava abans. Clar, en realitat les empreses l'únic que fan llavors és formar gent, com no tenen a vegades plans de creixement interns ni aquest tipus d'eines que semblen estrambòtiques aquí a Andorra, quan no tenen aquest tipus d'eines, el que fan és que la gent les formen, les tenen crescudes i quan ja les tenen apreses marxen. I se'n van amb el seu saber fer i tot el que han après a un altre lloc a explotar-ho.
Antoni, et queda un minutet per marxar. Bueno, 30 segons, que em diu el Tirri, que m'està mirant malament. Aquesta enquesta, a quanta gent es farà i de quines edats? Perquè, clar, si ens centrem només en joves, sortirà una cosa i si ens basem en la població general, doncs sortirà una altra, no?
Encara no estem segurs, perquè és el que l'àrea ara ens ha d'acabar de parametritzar, però el que sí sabem és que estarà principalment dirigida a persones joves, però si, per exemple, en el cas que hi hagués una part online d'aquesta enquesta, potser es queda oberta i com hi haurà sempre el filtre de l'edat, doncs si algú altre la vol contestar, doncs que la contesti. Ens ho han fet amb d'altres enquestes, vull dir, no, ni tan mal. Vull dir, tenir una mica d'informació no va malament.
Doncs, Antoni, ho hem de deixar aquí perquè se'ns ha acabat el temps. Esperem que aquest projecte de drets laborals amb la subvenció de la Comissió Europea tiri endavant, que com dèiem són aquests 15.000 euros, però que s'han d'invertir molt i molt bé. Estarem molt atents i animem a la gent que us trobeu, els membres del fòrum o bé que us truquin per telèfon, com fan moltes vegades els de l'ARI, doncs que contesteu l'enquesta. Antoni Francom, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies, Anna.